Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pere Aragonès aposta per la via canadenca i proposa al govern central un acord de claretat per pactar un referèndum d'autodeterminació. Aquest és un dels titulars que ens deixa la sessió del matí del maratonià debat de política general al Parlament, que ha començat avui, continua aquesta tarda i finalitzarà el divendres. Bona tarda, sóc Carlos Losada i, com sempre, el president de la Generalitat està l'encarregat d'iniciar aquest debat amb una llarga intervenció que hem dividit en tres moments. D'entrada, Pere Aragonès ha posat sobre la taula, com deia, la seva proposta perquè es pugui fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Yolanda Canales, aquest full de ruta, diuen que s'emmiralla en el Quebec, oi?
Sí, Aragonès ha parlat d'un acord de claredat per identificar quan i com es pot celebrar un referèndum en la línia del que s'ha fet al Canadà i al Quebec, o a Escòcia, fins i tot. Diu el president de la Generalitat que aquest acord és la via més ràpida per tornar a votar, per superar les dificultats que no van permetre aconseguir la independència fa 5 anys, i, a més, al seu parer, és la que permetrà que l'independentisme tingui més força i també més legitimitat davant la comunitat internacional. Una eina que, segons Aragonès, pot generar més consens, implicar tothom, siguin o no independentistes, i és l'estratègia perquè es pugui reconèixer el resultat. Aragonès també ha parlat d'un referèndum definitiu i efectiu.
Un acord que identifiqui quan i com Catalunya pot tornar a exercir el dret a decidir, com ho han fet el Canadà i el Quebec. Com podem arribar a un acord sobre com tornar a votar? Com van saber fer, i estic convençut que tornaran a fer, el Regne Unit i Escòcia. Vull defensar davant de l'Estat un acord de claredat i vull fer-ho recollint el màxim suport i la màxima complicitat de la societat catalana. Anar-hi amb la màxima força.
El president de la Generalitat ha tornat a treure la xifra del 80% de catalans que, segons ell, dona suport a la celebració d'aquest referèndum per a justificar la seva proposta. Un acord de claredat que es faria en dues fases. Primer seria un procés intern dirigit des del govern per escoltar propostes i arribar al màxim consens possible. I en una segona fase ja es traslladaria la negociació amb l'executiu central.
Tenim ja resposta a aquesta proposta de Pere Aragonès, resposta del govern central. La portaveu del govern, Isabel Rodríguez, ha assegurat aquest dimarts que el seu executiu no tenia cap coneixement previ de la proposta d'acord de claretat per fer un referèndum que el president de la Generalitat, com hem escoltat, Pere Aragonès, ha plantejat en el debat de política general. En tot cas, Rodríguez ha recordat que les relacions entre els dos executius es vehiculen a la taula de diàleg, on la Generalitat manté unes pretensions de màxims que no són en absolut compartides pel govern central. Rodríguez també ha apuntat que el seu govern és partidari de reformar el delicte de sedició per vulgar a altres països europeus i, si ara hi ha majories, es pot explorar aquesta modificació. Tornem al Parlament i al discurs inaugural d'aquest debat de política general que ha fet Pere Aragonès amb la Yolanda Canales. Yolanda, doncs també Aragonès ha desgranat tot un seguit de mesures i ajuts que pretenen pal·liar les dificultats de famílies i empreses a causa de la crisi econòmica, energètica i inflacionista. Algunes d'aquestes accions sembla ser que inclouen despeses de manera immediata.
Pere Aragonès ha parlat d'un escut social de 300 milions d'euros. Així, per exemple, dins d'aquest escut social s'inclou un increment del bo social tèrmic d'un 50% per a les 100.000 famílies més vulnerables, perquè ningú, diu, ha de passar fred aquest hivern. També ha anunciat una ajuda de 100 euros per a infant per reduir l'increment dels costos associats a l'escolarització. Se'n podran beneficiar les famílies que tinguin fills escolaritzats des d'infantil fins a quart d'ESO, amb rendes mitjanes i baixes, tot i que Aragonès no ha concretat a partir de quina renda es quedarien fora.
Una mesura encaminada a afavorir l'equitat social en un àmbit com l'educatiu, del tot essencial per assegurar la igualtat d'oportunitats. Ho farem a través d'una deducció de l'IRPF de les famílies de rendes mitjanes i baixes, que, com deia, s'incorporarà durant el projecte de pressupost i de llei de mesures, de tal manera que aquestes famílies no hauran de fer cap tràmit addicional i simplement s'haurà de tenir en compte amb la declaració de la renda.
Així mateix, la Generalitat ampliarà la T jove als 30 anys, es complementarà els ajuts estatals del lloguer per als més joves i també s'inclou un paquet energètic per a fomentar l'autoconsum i l'ús d'energies renovables. Hi haurà subvencions per a la retirada de l'amiant i per a la instal·lació de plaques d'autoconsum per a projectes de bioenergia, o s'obriran oficines per ajudar les pimes en el procés de transició energètica. També es fomentarà la instal·lació de fonts d'energies renovables per a l'autoconsum consum amb una línia per a particulars, empreses i comunitats que cobrirà el 40% del cost total de les instal·lacions.
I aviam, Yolanda, encara hi ha un altre ítem d'aquest discurs d'Aragonès i, com era previsible, el president de la Generalitat ha confirmat que els catalans seguirem sent la comunitat que més impostos paguem i, per tant, els que hem de suportar una major pressió fiscal. El president de la Generalitat posa com a excusa el dèficit fiscal que té Catalunya i assegura que el govern no entrarà en el joc de les rebaixes fiscals populistes.
Pere Aragonès diu que el que ofega Catalunya no és la política fiscal de la Generalitat, sinó el dèficit fiscal de l'Estat amb Catalunya. De fet, ha repetit diverses vegades que el nostre model funciona, i com funciona, no té intenció de baixar impostos ni entrar en el joc populista, diu, d'altres comunitats autònomes, com el model de Madrid que defensen Ayuso i Feijóo, que consisteix, al seu parer, a rebaixar impostos als rics a canvi d'oferir uns mals serveis públics. Aragonès ho ha definit com un joc salvatge.
Catalunya no hi ha d'entrar i no hi entrarà. No participarem d'aquest joc salvatge perquè, en última instància, qui paga la factura de baixar els impostos a l'1% més ric és el 99% restant de la població. El que decidim en aquest àmbit ho hem de fer sempre pensant en la majoria i pensant especialment en les rendes mitjanes i baixes.
Segons ell, el model de Catalunya passa per buscar la prosperitat compartida i per serveis socials potents que no és compatible, afegeix, amb el dúmping fiscal que practiquen altres comunitats autònomes, referint-se especialment a Madrid, de qui ha dit que s'aprofita dels beneficis de la seva capitalitat, però també a Andalusia.
Gràcies, Yolanda. Un últim apunt sobre aquesta sessió del matí al Parlament, en aquest debat de política general que continuarà a les 3 de la tarda amb la presència i la intervenció dels diferents grups de l'oposició. Doncs aquest apunt és que els socis de govern de Pere Aragonès, la gent de Junts per Catalunya, no han aplaudit el discurs de l'actual president de la Generalitat i líder d'Esquerra Republicana. Deixem el Parlament, ens marxem fins a la plaça de Sant Jaume a Barcelona, on hi ha tempesta política a l'Ajuntament de la capital catalana arran dels greus aldarulls a les festes de la Mercè. Recordem, amb saquejos, baralles, robatoris i fins i tot un jove mort. L'alcaldessa Immaculada Colau s'expulsa responsabilitats i en un missatge al seu Instagram diu avui que els mitjans de comunicació fem un gramassa de la inseguretat a la ciutat i ens acusa de difamar i perjudicar la imatge de Barcelona. En aquest missatge, Colau critica que generin hores i hores de televisió parlant de la violència a Barcelona quan la mateixa setmana s'han produït 6 assassinats més a Catalunya. Lluny d'aquesta fugida endavant de l'alcaldessa Colau, trobem el seu soci de govern, el socialista Jaume Collboni, que reclama revisar els protocols de la Mercè i, sobretot, més presència policial.
Tolerància zero contra l'incivisme. No hem de minimitzar la gravetat dels fets, però tampoc hem de traslladar la idea que tota la Mercè ha anat malament. La Mercè ha estat un èxit de participació, un èxit en la descentralització, malgrat el temps ha anat molt bé, però és veritat que aquests fets són uns fets greus i, davant d'això, allò que no hagi funcionat s'haurà de revisar.
L'altra cara de la moneda, l'oposició. El líder d'Esquerra, Ernest Maragall, ha comentat que el dispositiu de dissabte a la nit no estava ben organitzat i ha lamentat que l'alcaldessa hagi actuat amb una actitud a la defensiva. I en aquest mateix sentit, la líder de València, Eva Parera, ha criticat que l'alcaldessa Colau no hagi enviat un missatge institucional contundent contra els vàndals.
I el que no ens sembla normal és que l'alcaldessa hagi ja dimitit de totes les seves funcions, no hi hagi un missatge clar institucional per part seva de condemna d'aquells fets i de reforç dels controls i les mesures de seguretat durant les festes.
2 minuts, 2:43, obrim ja en aquest punt l'àrea de serveis. Com sempre ho fem amb la previsió del temps, avui amb el David Torres. Bona tarda, David.
Bona tarda. Avui posem el focus en el vent a la província de Tarragona, on tenim avisos actius per vent de mestral de 85 km per hora i que puntualment pot arribar a ser de 90 a 100 km per hora al litoral i prelitoral i amb onades de 2 a 3 metres. Al sud de Lleida, l'Empordà i cotes altes del Pirineu tindrem vent de ponent i de mestral moderat amb ràfegues que poden ser molt fortes. Els núvols compactes a la província de Lleida continuaran i al Pirineu amb precipitacions febles. A la meitat est s'aniran formant núvols d'evolució i no es descarten xàfecs ocasionals. A la resta, núvols alts i sol. En quant a les temperatures, pugen un grau respecte a ahir i demà dimecres una situació molt similar a la d'avui. Incorporem, això sí, el vent moderat al sud-oest de la província de Barcelona. En quant a les temperatures, sense gaires canvis, arribarem als 28 graus demà a Barcelona, 27 a Tarragona, 26 a Girona i 25 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí certament complicat en alguns punts de la xarxa viària. Sapiguem com està a hores d'ara amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, de moment, pel que fa a afectacions diàries importants, destacables, recordar que tenim tallada la Nacional 340 Altafulla per un accident, malauradament mortal, d'aquest matí. De moment es fan desviaments senyalitzats en aquest punt de la via, ja per aturades en els dos sentits de la marxa. També recordar que l'autopista AP7 es troba tallada, de moment, a l'Ampolla, en sentit nord. Es fan desviaments cap a la Nacional 340, tornarà ja força a cua en aquest punt de desviament. És perquè més amunt, recordem d'un accident d'ahir la nit amb dos canyons implicats al Parelló en sentit nord. Ara s'està retirant aquests dos vehicles, aquests dos camions, que era un sol carril obert, i per tant més avall aquí a l'Ampolla és on es desvia el trànsit en sentit nord en aquest punt de l'autopista AP7. Abans d'aquestes incidències, importants a comentar, pel que fa a volum de trànsit, en veiem també a la Nacional a la C58, volem dir, entre el Nus i Montcada, en sentit nord, en sentit Terrassa, i de forma ja més puntual a la Ronda de Dalt, al voltant de Sant Gervasi, en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb incredulitat i malestar han rebut els sindicats dels Mossos les notícies sobre les desavinences entre els màxims responsables de la policia autonòmica. L'actual cap dels Mossos, Josep Maria Estela, demana al Departament d'Interior el cessament del seu segon, Eduard Sallent, entre acusacions de deslleialtat. I és que, segons han explicat fonts policials, en el cos s'ha instal·lat la idea que Estela és oficialment el responsable dels Mossos, però que en realitat Sallent és el cap a l'ombra. Sergi Torn, als agents se'ls demana compromís amb el cos dels Mossos, mentre que a la cúpula hi ha mala maror, hi ha mala sintonia i, a més, diuen que això es nota en el dia a dia.
Si hi ha una paraula que els agents de Mossos escolten diàriament dels seus caps policials és compromís. Compromís amb el cos, amb la seguretat, amb la ciutadania. Però el compromís ha de ser simètric i els treballadors, segons el sindicat USPAC, el que observen en la cúpula no és el compromís, sinó que és la categoria del jo i del meu interès propi. Albert Palacios, portaveu d'USPAC, explica a COPE Catalunya i Andorra que la fractura entre Estela i Sallent i les seves quotes de poder el fa fàstic.
Quina és la motivació de la nostra cúpula ja policial i política per, segurament, amb la setmana més negra de molts anys a Catalunya, surti això? És que és incredulitat, malestar i fàstic cap a aquestes paraules i cap a aquestes rencilles.
Després de la tempesta del procés i de canvis i més canvis en la direcció, en 5 anys, 6 canvis, la direcció de Mossos, que per primera vegada políticament és competència d'Esquerra amb el conseller Elena, és una baralla diària. L'1, Josep Maria Estela, demana el cessament del seu 2, Sallent, i Interior diu que es comportin com adults. Palacio recorda que venen anys claus per la renovació del cos.
Què volen? Matar el cos de Mossos d'Esquadra? D'aquí 8-10 anys... més del 50% del cos de Mossos estarà en segona activitat per edat. Estem parlant que 8.500 Mossos d'aquí 10 anys no estaran per estar al carrer. Llavors, què veiem? Que la classe política està als seus 4, està als seus 8 anys, i ells marxen. Ells marxen a empresa privada, conseller d'una empresa potent...
I és que la nula sintonia de la cúpula contagia a tot el cos. Pròxima batalla, les oposicions d'inspectors, intendents i comissaris.
Gràcies, Sergi. T'explico ara que l'episodi de Pudors, que des de dilluns afecta especialment la ciutat de Tarragona a causa d'una fuita de nafta a l'empresa Acesa, s'allargarà encara tot aquest dimarts, segons Protecció Civil. Per sort, la fuita no ha tingut conseqüències per la població i, segons Salut, cap ciutadà ha hagut d'anar a l'hospital o també al CAP. Guillem Campas, què sabem hores d'ara?
Segons Protecció Civil, les pudors venen causades per les tasques de transvasament de l'hidrocarbur del tanc que han afectat altres contenidors. També han anunciat al seu compte de Twitter que ja s'han buidat les canonades i obert el dipòsit d'espuma per reduir les males olors. Sobre l'incident s'ha pronunciat el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que ha apuntat que les mesures tècniques de qualitat ambiental han resultat negatives. Tot i la forta pudor a diferents punts de Tarragona, el Departament de Salut ha anunciat que cap ciutadà s'ha desplaçat a l'hospital o centre d'assistència primària. Tot i això, diversos tarragonins asseguren haver patit marejos i nàusees per la pudor. Només hi ha hagut una visita a l'Hospital Joan 23 i va ser el cas d'un bomber que treballava en l'incident i va haver de ser traslladat al centre. Al mateix migdia va rebre l'alta mèdica sense necessitat d'aplicar-li cap tractament. Malgrat no fer declaracions sobre el tema, l'Ajuntament de Tarragona va activar la prealerta del Plasecta 10 hores després de la fuita, sense informar prèviament a la ciutadania.
Mentrestant, el Departament d'Acció Climàtica ha afirmat que la qualitat de l'aire és bona a Tarragona, malgrat l'episodi de pudors que pateix la ciutat des de dilluns, quan es va produir aquesta fuita de nafta a l'empresa Acesa. Els tècnics del departament han fet mesuraments aquest dimarts a l'interior de la companyia i els seus voltants hi han assegurat que els nivells de contaminants, sulf hídric i compostos orgànics volàtils han donat valors per sota dels límits permesos. Segons el responsable de l'Oficina de Gestió Ambiental dels Serveis Territorials, Pere Poblet, el valor màxim de sulf hídric s'ha registrat a les 4 d'aquesta matinada i s'ha xifrat en 15 micrograms per metre cúbic. El límit legislat és de 100, segons ha indicat el mateix Poblet. De Tarragona a Lleida, on hi ha una 60ena de detinguts per destinar guatlles de la cadena d'alimentació a vedats de caça. Es tracta dels responsables de macrogranges que estan acusats per la Guàrdia Civil dels delictes contra la fauna, falsitat documental i també estafa. Ens ho amplia el Ricard Álvarez.
La Guàrdia Civil ha detingut al Segrià i a la Segarra 58 persones físiques i 3 de jurídiques responsables de macrogranges que destinaven guatlles de la cadena d'alimentació a vedats de caça. Estan acusats de delictes contra la fauna, falsedat documental i estafa. Segons la Guàrdia Civil, aquesta operació anomenada guatlla ha estat pionera a l'Estat contra l'alliberament d'espècies exòtiques invasores que afecten la biodiversitat. El Seprona ha fet més de 114 inspeccions en empreses productores de guatlles, intermediaris i vedats de caça a la demarcació de Lleida i han pres més de 300 mostres biològiques per certificar que es tractava d'una espècie invasora. Dels anàlisis s'extreu que el 90% són de l'espècie invasora Cornix japònica.
I un pres de la presó de Puig de les Basses, a les comarques de Girona, ha agredit l'investigat per assassinar, agredir sexualment i maltractar la parella a Campdevànol, a la comarca del Ripollès. L'agressió, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, va passar aquest dilluns. El pres va aventar un cop de puny a l'altre, que feia 2 dies que havia ingressat al centre penitenciari on està en presó preventiva. L'investigat pel crim de Campdevànol no va patir lesions, però sí que va requerir assistència mèdica. Al centre penitenciari li ha aplicat l'article 75 del reglament que permet adoptar limitacions dins el dia a dia de la presó per salvaguardar la integritat del recurs. En paral·lel, també s'adoptaran mesures disciplinàries contra l'agressió que poden acabar amb conseqüències penals. També a les comarques de Girona, la policia local de Palafrugell i el Baix Empordà ha detingut 3 integrants d'una banda que robava rellotges i joies a persones d'edat avançada amb el mètode del teletubi, on es guanyen la confiança de les víctimes i l'abracen per robar-les. L'actuació remunta al 8 de setembre, quan agents del cos van detectar un vehicle on viatjaven 3 persones sospitoses. La policia va comprovar que qui conduïa el cotxe era un menor de 17 anys i tenia el permís de conduir del Regne Unit i no el tenia habilitat per fer-ho a Espanya. Els agents van retenir el vehicle i van obrir diligències. Una de les ocupants, a més, tenia una ordre de detenció de la policia local d'Arenys de Mar per robatori amb violència i intimidació. I a les comarques de Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i furt. Al voltant de les 7 de la tarda d'ahir, la policia va assistir un vehicle que havia sortit de la via a la carretera LP3022 al Poal, a la comarca del Pla de l'Urgell. Els 4 ocupants van resultar il·lesos. Davant l'nerviosisme de la conductora, els agents van inspeccionar el maleter i van trobar diversos objectes que els van cridar l'atenció, com ara peces de roba etiquetades i amb els sistemes d'alarma encara enganxats. També un iPad embolcallat amb paper d'alumini i 3 tisores elèctriques per a podar amb les seves bateries. Entre els pertinences de la conductora també van localitzar diverses bosses amb 52 pastilles d'èxtasis en total. Tornem a les comarques de Tarragona, concretament a la ciutat de Tarragona, on el club de tennis calcula en uns 700.000 euros les pèrdues generades pel temporal del passat divendres. La normalitat a les instal·lacions trigarà setmanes en recuperar-se, ja que l'entitat es veu obligada, sembla ser, a construir de nou 8 pistes de tennis i 4 de les 10 de pàdel que hi ha hores d'ara. Mar Puerto.
Sí, al club de tennis de Tarragona l'aigua va arribar fins al 0,5 metre d'alçada en algunes instal·lacions que han quedat pràcticament inservibles, i és que l'aigua que va caure divendres continua sent més que palpable en alguns municipis del Tarragonès, sobretot en urbanitzacions o equipaments, com és el cas d'aquest club de tennis. El temporal els ha fet pràcticament malbé 8 pistes de tennis, 8 de pàdel, les d'esquash, un gimnàs, oficines i també vestuaris. David Alonso, gerent de l'entitat, lamentava els fets amb la tristesa de que s'hagin produït afectacions a un despatx de psicologia esportiva que van inaugurar fa tan sols pocs dies i també a una sala de bicicletes estàtiques d'última tecnologia que van estrenar fa un parell de mesos.
El nivell d'afectació és alto. Hemos sufrido muchos daños, sobre todo en la instalación deportiva que nosotros denominamos Zona Park. El río pasó por encima y hay pistas de tenis que no se van a poder recuperar, pistas de pádel, gimnasio, vestuarios, oficinas. Realmente ahora es un día de valorar daños, cuantificar, inventariar y a partir de aquí preparar un dossier para intentar reducir y minimizar el impacto que tenemos.
Tot i això, aquest dilluns han pogut reobrir part de les instal·lacions que no van quedar afectades i han començat a valorar els danys per tal que les assegurances cobreixin els desperfectes amb la màxima agilitat per recuperar la normalitat.
Hoy hemos abierto parte de la instalación. De nuestras 15 pistas de tenis hemos podido abrir 3 y de nuestras 14 de pádel hemos podido abrir 4. Lo importante es intentar recuperar las opciones para que el socio pueda disfrutar, poder abrir cuanto antes y pues poco a poco, paulatinamente, ir recuperando pistas y parte de la instalación.
L'Ajuntament de Tarragona, per la seva banda, també ja ha avançat que actuarà d'urgència per reparar alguns danys que es van produir a l'escola El Miracle o a la Rabassada i a Altafulla. Han pogut reprendre les classes en normalitat després que s'inundés una escola i una llar d'infants.
I l'ACRA, que és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, ha demanat als professionals de residències que es posin la quarta dosi de la vacuna Covid. I és que, segons la patronal del sector, encara hi ha un 12% de treballadors de l'entorn residencial que no s'han vacunat.
Sí, tot i que la incidència de contagis és baixa en l'actualitat, l'ACRA recorda que la Covid no ha marxat i demana prendre totes les mesures de seguretat possibles, de manera que la vacuna, diuen, és la més eficaç. A Catalunya hi ha més de 1.000 residències on viuen 52.000 usuaris aproximadament, amb uns 40.000 professionals en el sector, als quals se'ls demana ara que es posin la quarta dosi de la vacuna de la Covid, que s'ha començat a administrar aquest dilluns a les persones que viuen en aquests centres, a les que hi treballen, i també a les persones majors de 80 anys, conjuntament amb la de la grip. La presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, demana així a COPE Catalunya i Andorra responsabilitat al personal dels centres.
Que les persones que nosaltres atenem són gent molt vulnerable i que, tot i que ara mateix el Covid no afecta ni molt menys com abans, però sí que és cert que quan la gent que està a les nostres residències té el Covid, pues, lògicament encara hi ha un petit percentatge de mortalitat. És per això que volem animar els nostres equips i la veritat és que al principi semblava que potser costaria una mica més, però ara, a l'hora de la veritat, estem força contents.
Més endavant, a més, la vacunació també s'obrirà als majors de 60 anys, als professionals sanitaris i als col·lectius de risc.
Atenció a aquesta notícia. El cistell de productes bàsics s'ha encarit un 15,2% als supermercats l'últim any, segons un estudi de la OCU, que ho bateja com la major pujada de preus en 34 anys. L'augment de tarifes és generalitzat, ja que afecta el 95% dels 239 productes del cistell del consum. Destaquen productes com l'oli de girassol, amb una pujada del 118%, les magdalenes i la margarina, un 75%, els plàtans, pasta, oli d'oliva i farina, amb increments de més de el 50%. Només hi ha 12 productes en la categoria d'higiene, com el xampú, que baixa un 5%, i les fruites exòtiques, l'advocat, un 10% menys, o el kiwi, un 6% menys, que baixen anecdòticament el preu habitual. Entre les grans cadenes de supermercats, les del grup Dia, registren un augment entre el 15,2% i el 17%, i Mercadona el 16,2%. Són les que més han pujat les seves tarifes en els últims mesos, segons aquest informe presentat avui a Madrid per la Organització de Consumidors i Usuaris. Arriba el moment de fer una pausa, com cada dia, per la publicitat, amb bones recomanacions, i després seguirem amb moltes més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo escucho.
Los deportes que lo que más escucho.
Tú escuchas.
Y escuchas desde Costa Rica tiempo
desde, desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además os escuchábamos y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este martes Tiempo de Juego.
Partidazo, programa de radio.
Desde las 8:30, la Liga de Naciones. Portugal, España.
Ataca España, Manolo.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest dimarts hem de lamentar una nova agressió per motius ideològics a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Una noia de Sac Abat ha denunciat als Mossos d'Esquadra una agressió per portar la bandera d'Espanya. La noia agredida és l'Andrea Llopart, amb la que volem parlar ara mateix. Andrea, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fueron los hechos, la agresión, dónde y cuándo se produjo.
Bueno, al final yo estaba volviendo a casa, que vivo en Castelldefels, y bueno, era el tren de las 10:30 que pasaba por Paseo de Gracia, y al final fue dentro del tren, entre las estaciones del Prat y Viladecans, y yo estaba sentada en uno de los asientos, el tren estaba lleno, y un chico se avanzó hacia mí, se acercó demasiado y bueno, me pisó. Yo pensaba que se había caído, entonces cuando dije, oye, ¿qué haces? Porque no me pide ni perdón ni nada. Es cuando me dice que me había visto las pulseras y que tenía, que por eso tenía ganas de pisarme. Mm-hmm. Bueno, yo en shock, no supe reaccionar ni nada. Y lo que me sorprendió al final es que la gente que me vio, porque al final él no se cayó ni lo dijo bajito, no reaccionara, se giraba. Mm-hmm. Y cuchicheaba con su pareja, con la persona que iba.
Claro, el chico este, ¿qué pulseras llevabas tú exactamente que le pusieron de los nervios al chico este para que te agrediera?
Bueno, vamos a ver. Llevaba tres pulseras de tela. Una era la medida del Pilar con la bandera de España. Otra era la pulsera de Sac Abat, que es la asociación de estudiantes a la que formo parte. Y la tercera era del Camino de Santiago. Entonces entiendo que espero que sea... Yeah. No fuera por esa, yo entiendo que es por Sac Abat o por la de España. Al final, como lo dijo en plural, pues entiendo que por los dos.
¿Has puesto denuncia ya a los Mossos? ¿Qué te dijeron?
Sí, bueno, la puse ayer por la noche. Tuve que hacer parte de lesiones, más que nada porque si no la denuncia no se tramita del todo de manera correcta. Nada, al final, bueno, es un hematoma, una marca, y al final llevaba sandalias y el pisotón fue fuerte. Uh-huh. Y fui a los Mossos, me dijeron que me tranquilizara, que iban a poner la denuncia, que al final fue una agresión ideológica, ¿no?, contra un colectivo, que se llama Nosotros los Jóvenes de Sacabat, y que ya contactarían conmigo. Al final, bueno, aporté una foto, porque se la hice, y aporté una foto a los Mossos y ya la tienen ellos.
¿No fue de estos pisotones que a veces nos damos en el tren o en el metro o en el autobús? Porque, bueno, porque se muere. Fue un pistón intencionado, ¿no?, el que te...
Bueno, por la contestación, fue intencionado.
Claro.
Si él no hubiera contestado, yo hubiera pensado que me hubiera...
Una casualidad, claro.
Una casualidad, y que al final la gente no tiene educación y no pide perdón, ¿no? Pero la contestación evidenció que fue intencionado.
¿Había más pasajeros en el...?
Sí, el tren estaba lleno. Al final, a esas horas ya pasaban cada media hora y el tren iba lleno. Había gente de pie, gente sentada.
Claro. ¿Y la gente estuvo contigo o pasó bastante o miraron para hacia otro lado? ¿Qué hicieron?
No dijeron nada, es más, tenía un chico a mi lado que lo escuchó todo porque hizo cara, y no me dijo nada. Y luego, bueno, una pareja empezó a cuchichear, pero no fue capaz de decirme un ¿estás bien? Tranquila. Pero al final yo me puse nerviosa, no sabía cómo reaccionar, claro. Tenía que bajar a mi casa, tenía que bajar en casa de Fel si no quería.
Viajaba sola, ¿no? Viajaba sola, ¿no? Que viajaba sola,
sí,
no
me viajaba sola.
Claro. Bueno, aquí queda esta muestra que yo te decía al principio de la entrevista, que existen agresiones ideológicas aquí en Cataluña, a pesar de que algunos no quieran reconocerlo, ¿no?
Totalmente, esa es la pena. Y por eso denuncié, más que nada, porque al final llegas a casa a las 12 de la noche y entre todo urgencias y fueron casi 3 horas y pues prefieres ir a la cama, ¿no?, a dormir, pero si no denuncias al final esto no se conoce. Y al final sí le pueden dar un susto a este chico para que lo piense una segunda vez. Antes de hacer una segunda vez, pues...
No lo conocías de nada este chico, ¿no?
No lo conocía.
Ya. ¿Sigues llevando las pulseras hoy?
Sí.
Y nunca te habías tenido un incidente como el que nos has comentado, ¿no?
No. O sea, al final la gente puede comentar, pero no. Nunca una agresión, aunque sea un pisotón, ni un empujón. No había tenido nunca.
Bueno, pues André Llopart, muchísimas gracias por explicarnos a nosotros y a todos los oyentes de la cadena COPE en Cataluña y Andorra esta agresión que sufriste el domingo en el tren. Que te recuperes pronto y, bueno, que se haga justicia y que, sobre todo, que impere lo que ha de impelar, que es la libertad. Unos pueden llevar unos símbolos, otros de otros, y nos hemos de respetar entre todos. ¿De acuerdo? Andrea, gracias.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adiós.
Molt bé, gràcies, Andrea. Ara prenen nota els joves perquè demà dimecres, el govern obre el termini per demanar ajuts al lloguer independentment del que atorga el govern central. L'import màxim és de 250 euros i ho poden sol·licitar els joves entre 18 i 35 anys. Àngel Lemus.
La Generalitat ha obert una nova convocatòria d'ajudes perquè els joves facin front al preu del lloguer de la vivenda. Així ho ha anunciat la consellera Violant Cervera, que després de veure les 39.000 sol·licituds que es van fer al bonus de joves, on només 9.800 van aconseguir la bonificació, va plantejar que feien faltes més ajudes per als joves que no van aconseguir el bonus del govern. En aquesta nova convocatòria Generalitat podran presentar-se joves menors de 36 anys amb contracte de lloguer o cessió d'un habitatge i presentant les seves rentes. Així, la Generalitat donarà fins un màxim de 250 euros per persona i les ajudes estaran ajustades segons el preu que tinguin el lloguer a les diferents zones. La campanya començarà el dimecres 28 de setembre i acabarà el 7 d'octubre. La consellera ha valorat de molt positiva aquesta campanya i vol que es faci de forma anual.
Sigui recurrent, vull dir que pugui ser una ajuda que puguem treure cada any, no com la de l'Estat, que en principi només era de 2 anys. Per tant, esperem que sigui un pas més, tot i que evidentment no és el definitiu, volem que sigui un pas més per ajudar els joves del nostre país a poder-se emancipar.
Carla Sala, secretari d'Habitatge i Inclusió Social, ha parlat del límit de renta per poder presentar-se, que serà d'un màxim de 23.000 euros.
Centralitzem tot en els ingressos de l'any finalitzat, de l'any pel qual o bé el jove ens pot aportar una declaració de renda o bé nosaltres podem consultar quins són els ingressos d'aquests joves.
Aquesta convocatòria tindrà un cost de 29 milions d'euros i espera arribar a 14.000 persones. La taxa d'emancipació a Espanya és de 30 anys, una xifra molt superior comparat amb la mitjana europea, que es situa en 26.
Música. Entrem ja a la recta final de l'informatiu migdia, com sempre, amb l'abans dels Esports Cope, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Ja està amb nosaltres, com cada dia, el José Luis Gil. Gil, benvingut.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Molt bé, 3 i 5 minuts, Esports Cope. Aviam, amb què obriu avui, va?
Mira, hem de continuar parlant de lesionats a Can Barça, perquè...
Déu-n'hi-do com està l'infermeria, no?
Però és que, a més, l'últim que ha caigut no és un internacional. L'últim que ha caigut és Héctor Bellerín, que a l'entrenament d'avui ha patit unes molèsties al sòl i de la cama esquerra i resta pendent de proves mèdiques que passarà demà per saber el seu abast. O sigui, Araujo, De Jong, Memphis Depay...
Quasi un 11, eh?
Etcètera, etcètera. Doncs un mes, Bellerín, insisteixo, era un dels 6 que no eren internacionals a la disciplina de Xavi Hernández.
Què més?
Respecte a Araujo, està arribant a Finlàndia. Recordem, demà l'operen de l'avulsió al tendó llarg de la cama dreta, operació que portarà a terme el doctor Lasse Lampainen, i aprofundirem en la situació d'Araujo. D'una banda, des del punt de vista quirúrgic, amb el traumatòleg Luis Payán. I d'una altra banda, Araujo pràcticament diu adeu al Mundial. Parlarem, Esports Cope, amb el president de l'Associació Uruguaya de Futbol, Ignacio Alonso. Mira si està preocupat el Barça, Carlos, que ara sentirem el seleccionador brasiler Tite. Brasil té avui un amistós davant de Tunísia. Teòricament ha de jugar Rafinha. Doncs mira el que ha fet el Barça.
Estava parlant de transparència. Nós estamos vindo na van agora e estava o pessoal da comissão técnica do Barcelona falando com o Fábio a respeito dos jogadores para ter o cuidado.
Perguntando a respeito do Rafinha, que eles, acho que eles perderam, se não me engano, o Araújo machucou. Foi isso?
É, o adutor, isso.
Então eles se preocuparam já. Como é que tá o Rafinha aí? Tá bem? Tá treinando? Tá? São preocupados com ele? Aí eu mandei, não, tá treinando, passei todo o treino que ele fez e eles recebem.
Ens han trucat perquè tinguem compte amb Rafinha. Ens han preguntat si està entrenant, si està bé. Tranquils, està fent la feina que li encomanem. No us preocupeu. Rafinha està bé. No de l'Espanyol, haurà vist vostè rumors de venda del club. L'Espanyol no està en venda. És el que ben havia fet. Dit a l'Espanyol a Quique Iglesias. Més detalls a Esports Cope. I en bàsquet, l'ACB ha tramitat la fitxa des d'ahir a la nit de Marc Gasol com a jugador del Girona. És a dir, Marc Gasol és jugador i president del Girona.
Ho és tot.
Què comporta això? Que les reunions de l'ACB, dels presidents de clubs d'ACB, informa Alberto Díez, Marc Gasol no podrà votar en nom del Girona. Ho haurà de fer una altra persona en el seu lloc. Passa per Esports Cope. Pol Figueres, un dels bases del conjunt gironí. Vol saber vostè les preguntes del dia?
Ràpidament, que està la Montse apretant.
Ràpidament, abans que parli la Montse. Quina parella de centrals ha de jugar el Barça contra l'Inter? Opció més votada. Christensen, Eric García. Queda fora Piqué, 55,2%. En clau blanquiblava, creieu que Mr. Chen acabarà venent a l'Espanyol? Sí, 80,3%. En clau Girona Futbol Club, forçaríeu Estiuani pel partit de diumenge contra la Real Sociedad? Sí, 55,6%.
No us perdeu Esports Cope, 3 i 5 minuts de la tarda. Gil, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
I això és la sintonia de l'Interna. Montse Rodríguez, bona tarda.
Així és, bona tarda, Carles.
Ai, a les 7, que ens has preparat avui? Va, explica'ns.
Doncs mira, ja sabeu que el Departament de Salut està preparant una llei per prohibir fumar en entorns escolars, terrasses i parades d'abusos. Doncs els restauradors estan indignats amb aquesta prohibició i el president del gremi nega que hi hagi un problema de convivència entre fumadors i no fumadors.
Roger Pallarols, no?
Exacte, llavors avui en Roger Pallarols ens dirà, entre altres coses, que el conseller s'equivoca amb aquesta nova llei que es prepara i ens explicarà què en pensa de tot plegat. També parlarem amb el senyor Antonio Cañete, que és el president de la Pimec. Per què? Doncs perquè Andalusia ja sabeu que s'ha tret el que és l'impost del patrimoni. Doncs Pimec diu que aquest impost de patrimoni a Catalunya és injust i insisteixen a demanar que es suprimeixi. Després pararem de monopatins, amb allò que ve el senyor Lossa de treballar. Doncs que el 60% dels conductors de patinet elèctric, Carles, admet que circula més ràpid del permès.
Jo no, ja vaig a la velocitat permesa,
no, no. Dic que tu vens amb patinet, no dic que facis cap cosa mal feta. Doncs han fet un estudi al RAC i avui en parlem d'ell. I atenció, perquè avui es celebra el Dia Mundial del Turisme, que enguany té com a lema repensar el turisme, i des de la Generalitat ens ho explicaran.
Bueno, els continguts interessantíssims, els Esports Cope 3 i 5 minuts, i a la tarda, com sempre, a la cel·la, l'Interna Cope Catalunya Andorra amb la Montse Rodríguez. A tots dos, gràcies, us escoltem, eh? Segueix migdia Cope, com sempre, aquí a la cadena Cope Catalunya i Andorra, com ja és habitual, Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens seguiran explicant tot el que t'interessa. Gràcies, que tinguis una bona tarda. Adéu-siau.